Són ara les 9, resumim els temes més destacats. D'aquest matí de dijous, avui es lliurarà l'objecte del veredicte als membres del jurat que han de deliberar si l'acusat d'assassinar la seva exsogra a la colònia de Sant Jordi és culpable. Ahir, l'home va assegurar, davant l'audiència provincial, que no recorda haver colpejat la víctima.
L'home ha reconegut que va beure una botella de vi i cerveses, que va tenir la sensació de despertar d'un mal son i després va beure sang a casa. La fiscalia ha decidit elevar la petició de pena de presó fins a 25 anys.
I un incendi a ras de diverses barraques d'un assentament a Palma situat davall al pont de Songoleu, a prop de la via de cintura.
Els residents dels infrahabitatges van poder fugir de les flames, però els fets van provocar alarma i embossos. Alguns veïnats diuen que la zona està deixada.
Va començar a poc a poc i ha anat cresquent i cresquent i no han arreglat, sempre hi ha arbres, hi ha plantes i clar, això quan comença a prendre, pues acaba amb tot, i això és el que ha passat, bàsicament.
Ara s'investiguen les causes del succés.
I José Antonio Puebla pren avui possessió com a nou cap superior de la Policia Nacional de les Balears. Substitueix el director adjunt operatiu del cos, José Luis Santafé, que ara és el màxim càrrec operatiu de la policia a l'Estat i que avui serà a l'acte de presa de possessió.
També hi participarà i presidirà l'acte el ministre Fernando Grande Marlaska, qui ahir va rebre aquesta xiulada. Va ser en un acte de la Guàrdia Civil a Jaén quan parlava en el seu discurs de la mort de dos agents mentre perseguien una narcollanxa.
I Eivissa, el president del Consell, Vicent Maria, està en contra de l'ampliació de la capacitat de l'aeroport de l'illa previst per Aena.
Ja l'ha tret a licitació per 10 milions i mig d'euros amb un pressupost total de 230 milions. I Maria està molest perquè no han comptat amb les institucions locals per prendre la decisió.
El que no m'ho pareix de rebut és que m'ho entenem per la premsa que vol doblar la capacitat de l'aeroport, quan des del Consell Insular, de les institucions locals, tenim una aposta clara per la sostenibilitat, per no créixer en quantitat, sinó créixer en qualitat, i això va en contra de la política turística que estem aplicant.
La fase de disseny durarà 5 anys i l'execució de les obres s'allargarà fins al 2034.
I en el marc de la Setmana de les Famílies, la psicòloga Diana Alacem recomana als pares que tenen fills en plena pubertat que no s'oblidin que ells també han estat adolescents.
En una entrevista a l'informatiu Matí ha apuntat que en moltes ocasions les famílies sobreprotegeixen i recorda que quan un s'equivoca també n'aprèn. Aposta per dir-los, som aquí pel que necessitis.
Yo creo que todo se simplifica ahí, ¿no? O sea, no voy a estar todo el tiempo encima tuya, no voy a estar corrigiéndote todo el rato, no voy a estar sobreprotegiéndote, voy a estar aquí para cuando tú me necesites, cuando tú ya consideres que no puedes, no sé, soportar o sobrellevar una situación en concreto, pues estoy aquí, simplemente estoy aquí.
La divulgadora impartirà la conferència Com connectar amb l'adolescència sense morir a l'intent, avui hora baixa al CaixaForum.
I avui també destaca un titular de la crònica esportiva, el Reial Mallorca es complica la permanència amb la derrota del Getafe per 3-1. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El conjunt vermell no va ser capaç de sumar al Coliseum en el pitjor partit de l'era de Michelis. Martín Satriano en dues ocasions, a la primera part, Izay Romero al 63, van posar el 3-0 al marcador i Omar Mascarell el 65 marcava de cap un gol que de res va servir. Resten dues jornades per acabar la temporada i el Mallorca ara és 17 a la classificació amb 39 punts. A més, ahir tots els seus rivals directes van sumar de 3 i en cas que avui el Girona puntuï contra la Reial Societat, el conjunt mallorquinista tornaria a la zona de descens.
Amb aquest apunt de la crònica esportiva arribem a les 9 i 4 minuts. Ara comença el programa al dia.
Més informació a ib3notícies.com.
Un any amb tu.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor, que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts. El dia són les 9 i 5 minuts. Començam aquest dijous amb 17 graus de temperatura. Els pròxims dies continuarà pràcticament a tot el país un ambient una mica més fred per aquesta època de l'any, intensificant-se sobretot de cara a divendres. La setmana que ve, no obstant això, canvia totalment l'escenari. Les temperatures pujaran progressivament i probablement seran més altes per un mes de maig. Se podrien superar els 30-32 graus en zones del nord-est i també la meitat sud de la península. Avui, de nou, començam el programa parlant d'un nou incendi, un assentament il·legal a Palma, en concret el situat entre la via de Cintura i el poliesportiu Germans Escales. Va ser ahir a hora baixa, quan es van cremar un grup de barraques, però no hi ha hagut ferits. El foc va generar una gran columna de fum que va dificultar la visibilitat dels conductors i va generar retencions en aquesta artèria de la ciutat. A hores d'ara, com deien, les flames ja estan extingides i s'investiguen les causes del sinistre. No és la primera vegada que hi ha foc un assentament d'aquestes característiques, per la qual cosa farem una anàlisi al debat. A la nostra tertúlia plantejarem la problemàtica de l'habitatge i la freqüència d'aquests incendis. Sense deixar de banda els successos, l'acusat d'assassinar la seva exsogra va assegurar davant l'Audiència Provincial de Palma que desconeix com va morir la dona. Bon dia, Joana.
Bon dia, Marta. Idò, així, segons l'home, va tenir la sensació de despertar d'un mal son i després va veure sang per tot. La fiscalia ha decidit elevar la pena de presó a 25 anys. Per altra banda, la fiscal ha argumentat que els fets són més greus del que preveien i ha assegurat també que l'acusat és un home dolent i fins i tot diabòlic. L'interrogatori de l'acusat ha estat breu, escuet, ha assegurat que el dia dels fets havia begut una botella de vi i un parell de cerveses. La seva defensa ha demanat que en cas que el tribunal jurat el consideri culpable d'assassinat, se li apliqui l'atenuant d'intoxicació etílica. La fiscalia, en canvi, però, té clar que el consum d'alcohol no el va influenciar en cap cas a l'hora de cometre els fets.
Pues contant també que avui pren possessió José Antonio Puebla com a nou cap superior de la Policia Nacional de les Illes Balears. Serà, com dèiem avui, a les 12 a Palma. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. Entre els assistents hi haurà el director junt operatiu del cos, José Luis Santa Fe, que fins fa uns mesos era el cap superior de policia a les Balears. També serà a la presa de possessió la secretària d'Estat de Seguretat, Aina Calvo, i presidirà l'acte el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska. I nosaltres també estarem pendents de la darrera hora de la crisi provocada per l'antivirus. El pacient espanyol contagiat continua ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, però presenta una evolució favorable i una millora de símptomes. Ha estat tractat amb oxigenoteràpia i els tractaments futurs dependran de la seva evolució. Els altres 13 pacients continuen sent asimptomàtics. A hores d'ara, el brot d'antivirus té 11 casos confirmats, entre ells els 3 passatgers morts els primers dies. I el cas que més preocupa és el de la passatgera francesa, que segueix en estat crític amb un pulmó artificial a una UCI a París. Està previst que l'Ondius arribi a Rotterdam aquest dilluns.
Vos contam també, entre d'altres qüestions, al llarg de tot el programa, que sembla, Joana, han deixat de parlar per telèfon, ja sí, no parlam.
Ja no xerram. Fa anys el telèfon servia per això, per fer telefonades. Avui, en canvi, cada vegada més persones eviten les converses en directe i opten per fer o enviar àudios de WhatsApp, missatges breus o notes de veu també llarguíssimes que substitueixen les telefonades tradicionals. Els hàbits de comunicació han canviat radicalment, especialment entre els més joves, i els experts apunten que aquesta transformació no només canvia la manera de comunicar-nos, sinó també la nostra relació amb el temps, la immediatesa, la privacitat i fins i tot les emocions. Serà un dels temes que abordarem i tractarem durant el nostre programa a partir de les 10.
Frase del dia, 9 i quasi 9 minuts per on reflexionem avui.
La frase d'avui és de Tom Wolfe, tal dia com avui, però de 2018, ens va deixar el pare del New Journalism dels anys 60, recordem, novel·lista i periodista, i un dia va dir que mai no t'entens de quant el teu passat està cosit al forro de la teva roba.
I de què parla tothom avui, Xisco Nadal?
I de tothom parla d'aquella famosa galtada hipotètica que Brigitte Macron va pegar en el seu home, en Emmanuel Macron, president de França, que ara resulta que podria ser no tan afectuosa com ens varen explicar de Bellantuvi.
La ventanita del amor se me cerró.
mentre et sona Garibaldi i La Ventanita de l'Amor, que sembla que ha quedat com a mínim oberta mig pam, contar-vos que la relació de Emmanuel Macron i de Brigitte torna a ser portada després de la polèmica escena a l'avió presidencial durant el viatge al Vietnam. Si voleu, ara vos mostrarem la portada d'una de les revistes del COF franceses que s'ha fet ressò d'aquesta notícia i sembla que aquelles imatges que es van fer virals fa mesos mostraven la primera dama francesa fent un gest brusc al president just abans de baixar de l'aeronau. En aquell moment, el Palau de l'Elisi ho va definir com un moment de complicitat, però ara en tenim una nova versió. Segons el periodista de Paris Match, en Florian Tardif, autor d'un llibre sobre la parella presidencial, darrere aquella discussió hi hauria uns missatges entre Macron i la triu franco-iraniana Jolsifet Farhani. Però sembla que no només eren missatges, perquè la revista Closer, que ara la mostrava en pantalla i la comentàvem per als nostres oients de ràdio, té una foto que és la foto qui ha mis le feu au poudre. Hombre. És a dir, la foto que ha posat els folls, els orats, els bojos, bojos davant el polvorí. És a dir, que ha provocat l'escàndol i que ha fet botar totes les alarmes que han abrigit. Perquè, clar, aquí no només són uns missatges, que és allò que ens havíem contat, sinó que veiem que estan compartint una copa de xampany la mar de cofois, el president i aquesta actriu. Sempre segons aquesta investigació, Brigitte Macron hauria vist converses de tot massa íntim entre el president, encara no havia vist aquesta portada, i l'actriu en comentaris com diuen que Macron li va dir, això sí en francès, traduït al català seria tot trop ben curra. És un dels missatges que li va enviar en Gauchifet.
Home, si Macron te diu tot trop ben curra...
Per favor.
És que clar. Bé, jo he de dir una cosa...
Vine aquí, te mostraré la meva possessió. També crec que és una d'aquestes coses que li va dir en Emmanuel.
Bé, jo he de dir que en el seu moment ja vos vaig dir que això no era res de carinyós ni res d'una tonteria. La galtada era galtada i si venia per això no és que vulgui dir que se la meresqués, però òbviament tenia un motiu darrere, tenia una motivació no justificable, no la violència
dir,
mai.
Per favor, el dia sempre dirà que la violència no és el camí.
No, ni així ni al
com
revés.
Com a televisió pública estem obligats a enviar aquest missatge.
No, però en qualsevol cas sabeu, perquè també m'he estat informant com en Xisco d'aquest truà, perquè mos agrada molt el tema Cuore, que aquesta relació amb aquesta actriu franco-iraniana ve d'enrere i s'envien missatges bastant pulladets de to. No només aquest que te trob ben curra, sinó coses una mica més,
per cert,
això obri, més explícites.
Això obri un meló, que després ja el debatrem, però si voleu podem encetar-lo, si les vostres parets enviessin missatges amb altres dones, per exemple, que una altra dona diguessin, ai, nina, te trob ben curra.
Només missatges.
Si ho consideraríeu una infidelitat o al manco una deslleialtat, si vos posaria nervioses, clar, és que ara, en el món de les xarxes, on tothom, qui més qui manca, envia foquets d'Instagram a fotos d'altri, és molt complicat marcar una mica la línia entre allò que és correcte i allò que no.
Missatges i missatges.
Una per exemple, Joana, t'escolt.
No, una cosa és dir... te trob ben curro, o te trob ben curra, sí, o tal, i una altra cosa, jo que sé, enviar fotos en pèl.
Home, te trob ben curro.
Per exemple,
ja n'hi ha, amb te trob ben curro.
Que s'aturi, per favor, aturau-se rotatives. Joana Maria Maroto, no. Tu sols enviar fotos en pèl, no. Perquè ara mateix Balears no, i jo vivim en la consternació.
No, t'asseguro que no, però he parlat un cas com un exemple extrem,
okay.
Perquè una cosa és dir que te trot de guapo, i una altra cosa és...
Però fixa't que...
Anem aspirant aquí. Jo ja m'havia pegat, una calrada, que és que ara mateix no era ni jo.
De totes maneres,
trob que te trot ben curro ja n'hi ha, però... Ostres,
bona, Marta Grau.
Quina necessitat hi ha d'enviar te trob ben curro?
Però tu trobes una infidelitat,
home,
això?
Home, no, però ja n'hi ha. Sincerament, dir, jo no vaig enviant a la gent te trob ben curro.
Però és sa porta perquè arribi
una
aquesta trobada passa, o aquesta infidelitat.
Exactament, no és necessari. Per cert, jo he de confessar que tenia una versió prèvia abans de veure la fotografia. Perquè sempre he pensat que era un muntatge, sempre he pensat que la premsa li cau...
No, tu ets tan ésser de llum que no pensaves que eres una carícia.
No, perquè ell és molt ben abrigit.
Jo penso, sí. Que la premsa sembla ha tingut un poc de fòbia a Brigitte Macron i pensava, això tot abans de veure la fotografia, que era un poc una campanya per fer-li's mal, no és la primera vegada que la premsa se fica amb ella, i jo pensava que eren rumors. Ara, He de confessar que veient de fotografia és molt explícita, perquè, clar, tampoc sabem qui hi havia més, perquè a vegades els fotògrafs agafen un enquadre que just surten ells dos, però i si hi havia més gent just en aquest vaixell, no? Perquè sembla que és un...
És un
iot.
És un iot, exactament.
Ah, si havia... aquí és la fotografia,
sí, la fotografia de la polèmica,
per,
diguem.
Per oients de ràdio, nosaltres estem mostrant la foto, la portada de la revista Closer i es titulat aquest, la foto que han set les alarmes, seria la traducció.
I la pregunta
Marta,
és...
és igual si hi havia més gent. No, però tu penses... bastant...
Jo t'ho explico només, Joana, perquè puguem obrir la ment. I si en aquesta fotografia que surt en l'enquadre, ells dos amb la copeta de xampany, hi havia moltes més persones i no les veiem. Deixaria de ser una foto extraordinària per ser una foto no, veus... completament normal.
El llenguatge no corporal diu bastant
aquí,
més d'això.
Molt bé. Jo sempre te comp els teus discursos, primer perquè ets la meva directora i la meva renovació cada mes depèn de tu.
Els nostres tertulians que encara no han entrat en directe i mos estan escoltant, diuen per aquí, de fet, Guillem Porcel creu que és intel·ligència artificial. O sigui, fixa't si pot donar lloc el debat en aquesta, amb aquesta fotografia. No se sap, no se sap. Jo he parlat de la campanya de mediàtica que tenen en contra els periodistes d'Anna Brigitte Macron. O sigui, podria ser, i per què no? Tot pot ser. Mireu el que li han fet a la Giorgia Meloni amb aquestes fotografies sensuals, amb intel·ligència artificial que han circulat pràcticament per tot. Podria ser, i per què no?
Ara no me ve en català, però quan el riu suena, Marta Garau, agua lleva, i aquests missatges, aquesta galtada, aquestes fotos...
Jo mai vaig creure la galtada, perquè fins i tot me va semblar carinyosa.
I aquesta setmana en Macron també ha tingut un altre trobat, perquè va anar a un acte, la gent xerrava i estava interrompent les persones que xerraven, i ell se va aixecar, va pujar damunt l'escenari i va dir, per favor, deu ser una mica educats. Supos que també està un poc nerviós en Macron, no?
De totes maneres,
bona l'hi farem a partir de les 11. Que també sembla que sempre t'està trascant en sa mirada. Sí o no? Clar, és que aquesta foto... Jo puc comprar l'argument d'Anna Marta, que veiem a dues persones fent una copa de xampany a un iot. Jo puc comprar-te que potser només estaven compartint
perdona,
una copa.
Perdona, petit incís. I tu creus que sent ell com és, no? I la popularitat que té, s'aniria a l'abast de tothom a fer-se aquesta... a exposar-se en públic en un iot? Si té una mà, s'amagaria. Ho faria d'una altra manera. No s'exposaria.
És que, però, tu no se pensava, estava amagat.
Estimada, això és França, eh? Ja. Te'n recordo que François Mitterrand va tenir la seva dona oficial i després va tenir Samantha i les dues van anar al funeral d'estat del president francès.
És
a dir, clar, ho mirant tots en els nostres paràmetres d'espanyols que venen de 40 anys de regional catolicisme, on això seria impensable, però a França és un alt univers.
Se mos menja el temps i ens passa molt lent, però a partir de les 11 recuperem aquest debat. En la bona companyia de Facu Tenaglia, els comandaments tècnics, que té Jaume, Nas Barnissu, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz, comencem aquesta jornada de dijous.
A divendres a les 9, al dia, amb Marta Garau i Betres Ràdio.
Comença la nostra tertúlia, el repàs a l'actualitat, els temes que s'entren aquesta jornada, avui en la bona companyia dels periodistes Alicia Mateos, bon dia.
Bon dia.
I en Porcel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I el consultori empresari José Manuel Barquero, bon dia, José Manuel.
Bon dia, Marta.
Repassa l'actualitat que un dia més passa per la situació que viu a les nostres illes, que es viu amb l'habitatge, no? La impossibilitat d'accedir a un habitatge. I ho deim sobretot perquè no és la primera vegada que començam parlant d'incidents com la correguda ahir, aquest incendi a un assentament il·legal ubicat entre la via de Cintura i el poliesportiu Germans Escales. Passa a Iorbaixa, es van cremar un grup de barraques, no ha hagut ferits, però posa de manifest una vegada més una situació que hauria de ser més visible, perquè en aquest assentament en aquests llocs, malauradament, viuen moltíssimes persones. Les flames, a hores d'ara, estan extingides i s'investiguen, de moment, les causes del sinistre. Recordem que hi ha hagut diversos incendis també, altres indrets, altres assentaments il·legals. Recordem els més recents, els que van ocórrer fa poques setmanes a l'antiga presó de Palma, per unes condicions d'insalubritat, de poca seguretat, d'acumulació de fems, etc. Aquests incendis ens recorden la problemática que tenemos aquí a las islas respecto al habitatge, Alicia.
Sí, es que cuando otras veces hemos hablado de la antigua prisión de Palma y decimos que bueno, el ayuntamiento no debe desalojar, qué tal, es que luego pasan estas cosas y hay que velar siempre por la seguridad de los que están allí. Claro, la situación es muy compleja y es algo que no viene de un día, porque estas personas es que no tienen alternativa, no es que quieran vivir allí, no, es que no encuentran otra cosa. Yo sinceramente no sé cómo se puede solucionar esto, pero también tengo claro que no se puede permitir que estas personas vivan en esas condiciones de insalubridad, que además son muy peligrosas. Lo vimos ayer y lo hemos visto en numerosas ocasiones. Y el problema de la vivienda es una cuestión de Estado. Y el gobierno lo que tiene que hacer es sentarse con los expertos y con el sector inmobiliario, que es el que sabe, para lograr sacar todos los pisos que hay cerrados o que se están pasando al alquiler de corta duración o de temporada, que vuelvan al mercado de alta estancia. Esta misma semana Idealista publicaba un informe en el que se ponía de manifiesto que todas aquellas zonas en las que se ha topado el precio del alquiler, se ha disparado el alquiler de temporada. Entonces, están tomando decisiones que van en contra del sector. Aparte de las miles y miles y miles de viviendas que cada vez que hay una campaña electoral el presidente del gobierno nos presenta, ¿cuántas se han hecho?
Yo solo dos cuestiones. La información nos dice que el incendio se declaró a las 3:30 de la tarde. ¿Os imagináis que se declara a las 3:30 de la madrugada? Claro, este es el tema, es decir, es que no estamos hablando de seguridad, estamos hablando de que yo no sé si siguen todavía ahí familias con niños, es decir, esto es un problema de seguridad y de responsabilidad penal probablemente de quien no toma según qué decisiones. Dicho esto, el otro día conocimos la noticia, creo que era el grupo municipal de MES que criticaba la decisión del Ayuntamiento de Palma de financiar o de costear los billetes de avión de algunas de estas personas que voluntariamente decidían trasladarse a la península. Hombre, yo no digo que eso sea una cosa como para darle el premio Nobel a nadie, ¿no? Pero, hombre, criticar eso, es decir, si son personas que no se pueden ir de Mallorca a otro sitio porque no tienen recursos y el ayuntamiento le facilita esos recursos para que busquen una solución en otro sitio que probablemente no sea fácil, pero a lo mejor no es tan difícil como en Palma o como en Mallorca o como en Baleares por el problema estructural que tenemos y de precios, pues hombre, yo no entiendo muy bien ese tipo de críticas, ¿no? Estamos hablando de un problema dificilísimo de solucionar y si esto es una vía para que algunas personas puedan encontrar pues una posibilidad de establecerse en unas condiciones, yo no voy a decir óptimas, pero mejores o menos malas que estas, pues hombre, no entiendo muy bien la crítica municipal.
Bé, crec que és un tema molt complex i sobretot per la fragilitat de la gent que viu en aquests llocs. Ho dic perquè no és l'únic que hi ha. A Palma, qualsevol persona que s'ha passat per segons quines zones ho veu, sobretot, per exemple, la vida de cintura en els costats se veu bastant i és una cosa que jo tinc sensació de que no sé, és a dir, que feim un poc la vista grossa i feim com que no ho veiem, però després passen coses com aquestes. I avui llegia a última hora que xerraven amb una de les persones que viu allà i ell explicava que ell té feines. Fa feina, té feines en quines feines, però no li donen, per exemple, per pagar un lloguer ni per tenir una vida digna. És a dir, tenim un problema tan greu com que una persona que pot fer feina, està fent feina segons quines bandes, no li dona per tenir un lloguer. I aquesta persona el que ha hagut de fer és cercar-se sa vida. Perquè, igual que ell, hi ha molta gent que a Palma té feina i no pot accedir a un habitatge. Això el que està fent és que hi ha una exclusió social molt gran i que gent, per exemple, com aquesta persona que voldria tenir un puesto on viure, se troben que tenint feina no pot accedir a un habitatge. I això fa que aquests assentaments... És vera que en els darrers anys jo sí que he notat que n'hi ha més.
Sí, porque cada vez el precio de la vivienda es más elevado, entonces claro, cada vez tenemos más trabajadores pobres y por eso yo insisto, esto tiene que ser un tema de Estado, hay que dar garantías al propietario para que vuelva a poner su vivienda a disposición del inquilino y luego también una política de vivienda pública, es que hace décadas que la política de vivienda pública en toda España es nefasta. Durante las dos legislaturas que gobernó la izquierda en Baleares, ¿cuántas se construyeron? es que la cifra es ridícula, por no decir insignificante. Y entonces no tenemos viviendas que se podrían poner a disposición de las personas que en estos momentos la necesitan. Y yo insisto, en Baleares el problema tiene difícil solución, porque somos un destino muy atractivo y hay muchos inversores extranjeros dispuestos a pagar lo que sea por una vivienda.
Tornem al tema de l'habitatge i intentem, no?, analitzar possibles solucions, sobretot respecte al programa Lloguer Segur, que tant han xerrat, que a partir de demà, ja que es presenta aquesta segona fase, podrem concretar i conèixer un poc més, no?, en què consistirà aquesta ampliació. Sí que sabem que, per exemple, suma el projecte els pisos de grans tenidors, que duïn un mínim de 6 mesos buits. Això seria una novetat, perquè recordem que la primera fase tan sols se van adherir 82 habitatges. Ara el que es pretén, no?, amb aquesta nova fase és que pugui arribar a moltes més persones. Sé que la majoria heu dit que és una bona iniciativa, que el que passa és que no s'han trobat les maneres perquè això pugui funcionar. I vos deman, i tot i que estem pendents de concretar, no?, en que quins aspectes podria contemplar, a més d'aquests, dels grans tenidors, aquesta segona fase, han d'anar per aquí les solucions, José Manuel?
Jo, és que...
O creus que funcionarà aquesta segona fase, que podrien ampliar-se i arribar a més habitatges?
O sea, en esta primera fase han entrado 82 viviendas en este programa de alquiler seguro. Bienvenido sea. O sea, ojalá hubieran sido 8.200, pero son 82. Yo lo que no puedo entender es que alguien haga un discurso clamando contra este drama social y luego cuando se abre la mano, porque es que hay que abrir la mano. Es decir, hay que abrir la mano desde el punto de vista urbanístico, de habilitación de suelo, de eliminar trámites burocráticos, de que toda la tramitación para una vivienda o un grupo de viviendas sea más rápida. Y esto igual. Es decir, el problema es de tal intensidad que todo lo que sea... Yo no entendía por qué no estaban los grandes tenedores. Pero a mí qué más me da. Pero a mí qué más me da que sea el propietario. Si yo lo que quiero es que haya una vivienda a un precio justo, limitado... Y que se pongan en el mercado para que estas personas que trabajan, porque esta es la nueva exclusión social, esto no existía hace 15 años. Hace 15 años las personas en exclusión social pues eran personas que tenían problemas a lo mejor de drogadicción, de falta de acceso al mercado
laboral.
No, ahora
como apuntaba Guillem, hablando de trabajadores pobres.
Estamos hablando de miles de personas que tienen un trabajo, porque esta es la realidad, en Baleares hay trabajo. Las cifras de paro son bajísimas.
El tema és que te pugui bastar aquesta feina.
El problema és este.
I quin tipus de feina.
I exactament, entonces, i la qualitat de la feina.
Bueno, luego hablaremos de esto, pero un problema es son los precios de la vivienda, esta es una parte del problema, y la otra parte del problema son los salarios, que tienen que subir también.
Obrir-la grans tenidors, Guillem, això podria suposar molts de pisos més en aquest programa.
Bé, jo el que voldria dir primer de tot és que hi ha un problema gravíssim i és que no tenim dades de res. És a dir, s'han de prendre decisions sense tenir unes dades concretes. Bueno, de...
Algunes dades sí que hi ha.
Tenim dades, però, per exemple, cines, les darreres...
Hay una muy clara, Guillem, perdona, y te dejo. El dato del incremento de población, que eso lo da el INE, o sea, ese está clarísimo, en los últimos 10 años, y las nuevas viviendas construidas. Esto es un dato que se está sobre la mesa, te lo da el Colegio de Arquitectos, y claro, si aparecen 100.000 personas más viviendo en Mallorca y se construyen 1.000 viviendas... Pues
sí, ese dato lo hemos dado, y es que se ha desplomado la construcción de viviendas.
Clar, però no només és una construcció, és a dir, també te dic, amb un creixement poblacional de 10-15.000 persones cada any, per molt que construïsquis, no dona abasto, i això és una realitat. Però és vera que les dades que tenim, el govern volia posar en marxa un observatori de l'habitatge per tenir dades concretes. Inclús quan xerres en el govern, te diuen que ells moltes dades no les tenen, i per exemple han d'acudir a Cine, que Cine moltes dades estan desfasades. Sí. Per exemple, les darreres en tema de habitatges buits, si no vaig equivocat, són de 2021, que se deia que hi havia unes 100.000 i algo o 200.000 habitatges buits i que la meitat eren segones residències que quasi no s'empleaven en tot l'any. Clar, amb aquestes dades és molt difícil prendre decisions. És vera que en un primer moment el tema del lloguer segur podia aparèixer una mesura que tindria un efecte, però la realitat és que s'han trobat que hi ha molt poca gent interessada en aquesta qüestió. Jo voldria... xerrar o que sortís qualcú que hagi posat un habitatge en lloguer segur, que mos explicàs quins avantatges i quins desavantatges té, i una persona que, per exemple, ha decidit que no ho va. Ho dic perquè moltes vegades amb aquestes qüestions també està bé saber fins a quin punt són efectives aquestes mesures.
Jo crec que en última hora entrevistasteis, creo recordar, a una propietària, a una mujer que explicó las ventajas, porque lo había puesto y tal. A mí me parece que es una parte importante de la solución este programa, ¿eh? Y yo lo defiendo a muerte. Lo que no entiendo es algunos requisitos restrictivos que ahora se empiezan a levantar. Por ejemplo, yo me he enterado ahora, a lo mejor por no haber leído suficiente, que para pasar una vivienda del alquiler turístico a este programa de alquiler seguro, tenía que haber un periodo de que hubiera estado 6 meses vacía, sin uso.
Creo que son 2 años.
¿Por qué? Eran 2 años, sí.
Ahora van a bajar 6 meses.
¿Por qué?
Claro, exacto, este es el cambio proposado.
Claro, incluso una vivienda...
Si necesitamos que entren todas en el programa. Yo intentaría ser lo mínimo restrictivo. Puedo entender una restricción del precio, porque evidentemente el gobierno puede avalar pues viviendas de lujo, evidentemente, ¿no? Pero el resto de restricciones...
Pero ya no solamente no pasar de alquiler turístico una vivienda normal... tenía que haber estado sin uso, aunque fuese por parte del propietario, no sé si 1 año o 2. O sea, tú no podías estar solo unos meses, decir, bueno, pues yo me voy a vivir a otra casa y pongo mi vivienda en alquiler, ¿no?
¿Por qué?
Lo impedía la normativa.
No entiendo el motivo. Es decir, ya, hay que abrir el... Perdón por la expresión, el chorro. O sea, tiene que abrir
el
para que entre ahí toda la vivienda posible.
El problema que yo veo aquí, insisto, es que por mucho que desde el gobierno, y si hablas con el sector, te dice, nos suena bien la letra, nos suena bien las iniciativas que llevan a cabo, ellos tomen este tipo de medidas, la inseguridad jurídica es tal que el propietario no se atreve. No se atreve porque tienen miedo a que le hagan una inquiocupación, a que le destrocen la vivienda, y yo creo que este programa necesita todavía recorrido, darse a conocer, el boca a boca, que la gente lo alquile y diga, ah, pues yo estoy encantada, porque es que tengo el pago garantizado, sé que me lo van a entregar en buen estado, y a mí, por ejemplo, que lo hayan abierto o lo vayan a abrir a grandes tenedores, me parece una buena medida, porque ¿por qué estas viviendas no? Yo insisto, la política del gobierno... Como no tiene política de vivienda, el gobierno central consiste en enfrentar a propietarios con inquilinos y que se maten entre ellos. Y en demonizar a todo el que tiene una vivienda en alquiler. Rentistas, usureros... No, oiga, el que tiene una vivienda en alquiler...
De la gente que alquila son pequeños
es
propietarios.
Que, exactamente, a lo nosotros. Mejor es para complementar su pensión, para pagar los estudios de sus hijos... Para pagar otra vivienda más grande en alquiler
porque,
que pueda tener en este momento.
Porque han hecho un ahorro y han hecho una inversión y quieren rentabilizar
pues
esa inversión de una manera razonable.
Se trata de enfrentar a estos dos colectivos, porque mientras los inquilinos culpan a los propietarios, el gobierno sale de rosita.
Darrer apunt, Guillem, abans d'anar a publicitar sobre aquesta qüestió i ja després canviem de tema.
Bé, el primer que hem de dir és que la rentabilitat de l'habitatge aquí en les Balears és tan alt que fa que sigui una qüestió difícil moltes vegades plantejar mesures de l'habitatge. I després la realitat també és que amb el creixement poblacional que hi ha, quan tu intentes accedir a un habitatge, tens una competència molt elevada. Fa poc sortia un anunci que crec que era en menys d'una hora ja tenia 2.000 persones demanant. És a dir, amb aquesta realitat, no sé fins a quin punt se pot trobar una solució a l'habitatge. I això també està relacionat, abans ho dèiem, amb un model que, per exemple, importa mà d'obra, gent que ve a fer feina aquí i després no se pot permetre un habitatge. Així que jo crec que mos hauríem de replantejar. Crec que el tema és tan complex i sobretot l'emergència és tan elevada en aquestes illes que una mesura no bastarà.
Cada vez importamos menos mano de obra porque cada vez hay menos trabajadores que están dispuestos a venir con esos sueldos y con la dificultad de encontrar vivienda.
Petita pausa per publicitat. Escoltam el bisturí de Javier Alarcón a la ràdio i continuem tot una amb altres propostes.
Al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día tiene nombre y apellido. Baña. Son Baña. Un desecho llamado poblado. Un confín que no necesita regularizaciones ni informes de vulnerabilidad, al que le sobran antecedentes penales para empapelarnos a todos. Infierno que acoge a todo tipo de irregulares con sus irregularidades, donde es bienvenido cualquiera que no quiera ser libre. Un oasis de delincuencia en esa travesía del desierto que es la droga, con la excusa de que es mejor tener concentrado el mal. La noticia no es el desmantelamiento. Que haya pasado a la historia como sentenciaba aquel concejal comunista llamado Eberhard Droske en el año 11. La historia ha querido que sea él el que sea historia y que el poblado respire siendo historia viva del delito hoy. No es tampoco noticia que el alcalde de Palma, el señor Martínez, haya regresado con su bulldozer para deshormigonar la casi autopista del infierno que asfaltaba en el año pasado, casi 100 metros para escapar o derrapar como pista de patinaje psicotrópica. El titular alucinógeno es otro. Sombaña se actualiza. Se prepara para el Mundial 26. Decora el poblado con banderas de España y fotos de los jugadores. Se lo han currado al límite para la muerte súbita de los penaltis, para que el tiro en el área alcance su máxima expresión. Vivir fuera de juego anunciando derrotarse en la victoria, que lejos de esconderse, se promocionan. Se publicita como prioridad nacional, que para sí la quisiera Vox. Donde esté la selección natural de la vida, que se quite la muerte súbita del fútbol. Y ya mañana, siempre campeones. ¡Paz!
Són les 9 i mitja, passen de 5 minuts. Parlàvem ara d'aquest inici de temporada turística que en alguns àmbits en concret ja ha generat certa controvèrsia. Pues contem que les platges de Formentera enguany tindran prop de 40% manco de gandules i també de parasols. La Direcció General de Costes estableix que la distància per instal·lar aquests lots ha de ser de 10 metres de la vorera i 6 de les dunes. Una limitació que s'ha endurit, que deixa 16 lots de platja sense autorització. La consellera de Medi Ambient de Formentera, Verònica Castelló, ha anunciat que presentaran un recurs i, evidentment, aquesta situació ha generat certa indignació entre els afectats que ja havien iniciat la temporada. És un tema que genera polèmica perquè se pot entendre des de moltíssimes vessants, no? Per una banda, la preservació del medi ambient, la sostenibilitat, l'impacte que suposa el turisme per les nostres platges, no? Per els nostres ecosistemes i, evidentment, també, si pensam en els empresaris que ja tenien tot pensat de cara a la temporada, també poden plantejar o posar-nos a la seva pell i entendre què li podria suposar. Com valorem aquesta qüestió, Guillem? Comença ara per tu.
Bé, jo he de dir que tot el que sigui ocupació de les platges soc bastant radical en el sentit de que consideraria que quantes menys ocupacions hi ha, molt millor. Però això és una qüestió personal i crec que hauria de ser així. És vera que entenc que qüestions com aquestes s'haurien d'avisar amb més temps. Ho dic perquè segurament se li ha donat molt poc marge i molts estic segur que ja estan pensant en muntar-ho i se troben en aquesta situació. Però bé, una vegada més, l'administració funcionant com funciona, no? I tenint problemes com aquest. Però si me demanes jo personalment què penses d'aquesta qüestió, quantes menys n'hi ha, jo personalment, millor.
A més, no vol dir que la gent no pugui anar a la platja, simplement que no estarà ocupada per la gran quantitat de gandules que a vegades
clar,
hi ha.
Exacte.
Yo creo que como todo en la vida hay una palabra que a mí me gusta mucho que se llama equilibrio. Sí, yo creo que hay gente que le gusta ir a la playa y bueno, pues no estar en la arena y bueno, pues tener una serie de servicios y hay gente a la que nos gusta ir a un sitio salvaje, limpio, eso sí, no lleno de algas y de posidonia, como vemos algunas playas. Yo el otro día aluciné en Playas de Muro, aluciné de cómo está la playa. Nunca la había visto en el mes de mayo cómo está de algas, de sucia, en parte porque de esta limpieza se encargan o se encargaban los concesionarios. Cuando no están los concesionarios de este tipo de servicios, pues la playa está peor. Por lo tanto, sí que digo que es un tema de equilibrio. Pero sí que tengo que decir que me llama la atención...
Home, però, perdó, petit incís, la Posidònia no és brutó. Ara te dirien, no?, els ecologistes bueno, que se necessita perquè la playa se pugui generar bueno, el seu propi mecanisme, no?
No és lo mismo que tirar papeles, evidentemente, ni que esté sucia de basura generada por los humanos. Pero, evidentemente, cuando se acumulan... A mí personalmente no me molesta mucho, pero cuando se acumula pues una duna de un metro y pico de algas ya no es que esté sucia o no, es que es difícil darte un baño, bueno, difícil o imposible en algunos casos, porque es que hay que hacer alpinismo, ¿no?, para llegar al agua. Entonces, quiero decir, hay un tema y luego, bueno, pues hay gente que no le gusta bañarse con mucha alga y mucha posidonia. hablo Posidonia muerta, no estoy hablando de la que está en los Arenales, sino la que está depositada ya porque está muerta en los Arenales. Pero dicho esto, y termino, sí que me llama la atención esta reivindicación del espacio público y de que no se ocupe, que hacen personas que, por ejemplo, luego defienden el tema de las autocaravanas, que esto les parece bien. Entonces yo digo, coño, pero eso también es espacio público, ¿no? Entonces yo lo que creo es que hay que ser un poco coherente en la vida.
Yo creo que la clave es lo que tú has dicho, equilibrio. Debe haber una serie de sombrillas, tumbonas y demás, pero evidentemente también tiene que haber espacio.
Pero reformularé la pregunta. ¿Abans estava equilibrat? Penseu que abans de prendre aquestes decisions, no?, de reduir
els casos, no.
En el cas de Formentera, penseu que estava equilibrat?
En alguns casos havia una sobreexplotació. Però tengo que decir una cosa más, y perdona, Alicia, que no sé si ocurre en Formentera, porque yo no he ido a Formentera hace un par de años. En el caso de Palma, por cuestiones de, no sé si del cambio climático o de qué, hay playas, no muy grandes, por cierto, que están perdiendo muchísima arena, muchísimo espacio. Sí. Por ejemplo, la de Galamayor. Ahí se ha reducido sustancialmente la ocupación de sombrillas y hamacas. Pero es que, aparte de por otras decisiones, es que cada vez hay menos sitio en la playa.
Y cada vez habrá menos, porque hay estudios de esto, porque creo que recordar que el CSIC suele hacer uno que actualiza con frecuencia y te dice eso, que la tendencia es que las playas en Baleares cada vez sean más pequeñas.
Más
y desde luego tiene una prospección, creo que es a 50 años, y algunas incluso se prevé que desaparezcan. Entonces, claro, hay que ir adaptando la realidad de que las playas cada vez son más pequeñas con la ocupación que tienen, y un exceso, desde luego, no está justificado.
Continuem amb altres qüestions. Són les 9:41 minuts. Abordam de nou el conflicte de les escoletes. Els sindicats de les treballadores d'aquest sector no descarten tornar a mobilitzar-se, fins i tot fer una nova vaga després que la patronal no s'hagi presentat. En aquesta ocasió seria ja per segona vegada a la reunió que s'havia de fer ahir. Ja ho sabeu perquè és un tema que hem abordat recentment. Se senten indignats, demanen un canvi d'actitud a la patronal. S'havia de tractar el tema del desbloqueig del conveni pel sector amb l'objectiu sobre sobretot d'igualar les condicions de tots els treballadors, però de moment no descarten convocar vaga de nou. Un altre problema que s'està cronificant en el temps, Alicia.
Sí, a mi, desde luego, que la patronal no se presente me parece una actitud muy negativa, porque es que está mostrando que no tiene predisposición a negociar. Y volvemos a lo de siempre, pues los sueldos en Baleares, el nivel de vida es muy elevado y tenemos que ajustar los sueldos, porque aquí tenemos un nivel de vida tan elevado como en las capitales europeas más caras. Nos podemos comparar con Ámsterdam, Berlín, París, y no tenemos esos sueldos. Entonces, a mí me parece una reivindicación justa, además de unas profesionales que cuidan a bebés y niños pequeños, que tienen que estar cualificadas, formadas y bien remuneradas.
Y es un sector que hauria d'estar content, no?
Sí, claro.
La part psicològica també és important, a l'hora de tractar amb infants.
Bueno, ja no només dir que em pareix una vergonya que dues vegades la patronal no se presenti, ja partint de... És vera que no sé els motius reals, però ja només que no te presentis a negociar i escoltar l'altra part, ja em pareix una vergonya, i sobretot voldria dir que quan elles demanen millors condicions, ja no és només un tema de salari. És gent que tracta en nins i nines de 0 o 3 anys, que tenen una complexitat que potser no tenen altres nins, que tenen una feina que segurament, si no les fas amb unes condicions òptimes, per exemple, mentals, això també condiciona a l'hora de fer feina. I jo considero que és un col·lectiu que se l'hauria d'escoltar més, i que si l'únic que passa és que elles reclamen unes coses i ningú se seu a trobar una solució amb elles o a negociar, clar, és que jo si fos elles també ho veuria molt negre. I jo crec que tots aquests problemes s'acabaran traslladant en el servei que donin a les famílies i en els nadons.
Bueno, aquí como cuestión previa y general, mismo trabajo, mismo salario. Es decir, lo que reclama esta gente me parece de cajón. Yo no conozco el detalle del conflicto, pero es evidente que lo de igualar las condiciones laborales es una cosa de cajón en este y en otros sectores. Pero es que en este sector, como apuntaba Guillem, claro, nos llenamos la boca hablando de la conciliación laboral, la conciliación familiar. ¿Qué sería de miles de familias en Baleares si no existieran escoletas que se pudieran ocupar de niños que no son adolescentes, ni no, que no, o sea, Son niños absolutamente dependientes. Entonces, claro, no puedo entender el que se cronifique un conflicto como este, que al final entiendo que básicamente suele ser un tema económico, y que no se presente la patronal, me parece que es absolutamente criticable. Yo espero que por el bien sobre todo de las familias y de los niños lleguen a un acuerdo cuanto antes.
Y además que es un sector muy vocacional, porque en general las personas que se dedican a esto es porque son vocacionales y les encanta su trabajo, o sea, que estén tan quemadas como están.
Y es un trabajo duro, ¿eh?
Sí, sí,
tú eres mamá, sí. Y yo soy papá. Ya hace mucho que no voy a una escoleta, pero de verdad, cuando tú vas allí a eso y tú ves allí 15, 20 niños de esta edad con profesionales, o sea, para eso hay que valer, ¿eh?
Sí, esto, además...
Eso no es un trabajo que haga cualquiera.
És que hi ha qüestions i hi ha professions que són vitals, sobretot per la formació dels nins, que després seran adolescents, és a dir, són fonamentals. I si no hi ha unes condicions materials que estiguin bàsiques, després això deriva en problemes de... Perquè segurament, a lo millor, que aquestes escoletes són menys gent de la que hauria d'haver.
Sí, falten mans,
segurament
clar.
Fan més hores de la que li tocaria. I, a més, encara cobres un sou que no t'abasta. És a dir, clar... Quan tenim un problema així, que afecta a un col·lectiu de 0-3 anys i sobretot a unes famílies que ho necessiten per conciliar, clar, quan te planteges que, per exemple, la patronal no se presenta, és que el primer que penses se'ls hauria de forçar a arribar a un acord. Ho dic perquè és que això ja no només afecta en el col·lectiu de ses treballadores, és que això acaba afectant directament a ses famílies. I estic claro. Segur que hi ha moltes famílies que han de veure com ses professores ho estan passant malament, que tenen molt de problemes, i això genera que, lo millor, pues, quan hagin de cuidar aquests nadons, la realitat sigui molt difícil.
Uns consells més. Petita aturada per publicitat. Torna'm tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és... participació.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos la banana bolsa 1,39 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo, el chuletón ternera balear al corte a 19,95 euros kilo y la empanada de atún bandeja de 2 unidades a 2,50 euros bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, se les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. És aquest...
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre o...?
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb el meu fill.
Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
9 i 48 minuts. Continuem aquí en conversa, la nostra tertúlia, amb els periodistes Alicia Mateos i en Porcel i l'empresari José Manuel Barquero. I abordam una qüestió que, a més, treu la nostra companya Alicia Mateos avui al diari Última Hora, i és un nou canvi en una norma que suposarà una sèrie de restriccions de cara als restauradors. Per entendre-ho, la legislació autonòmica és més restrictiva que l'europea, entrarà en vigor el proper 12 d'agost, de moment no s'està aplicant i es refereix sobretot als envasos monodosi. La direcció d'Europa impedeix l'ús dels envasos monodosi de plàstic, però la Balear tampoc permet els envasos monodosi de paper. Clar, no se podrien utilitzar, per exemple, Alicia, els clàssics de sucre de tota la vida. És mal d'entendre, així que explica'ns.
A mi ayer me costó la vida, tengo que agradecer a Tomeu Mas, el gerente de Mallorca Cae Restauración, que con los servicios jurídicos me estuvieron explicando y al final pudimos aclararlo. Claro, aquí en 2021 se aprobó una normativa que prohibía los envases monodosis de todo tipo, plástico, papel, de todo. Es decir, los azucarillos, cuando vamos al bar que nos ponen, que algunos llevan hasta poemas, y esto está prohibido. ¿Qué pasa? Llega la pandemia y entonces las restricciones sanitarias prohíben los envases pues compartidos y comunes, pues para evitar contagios. Entonces esa normativa autonómica queda en el limbo. Pero ahora llega la Unión Europea y dice, hay mucho consumo de plástico, hay que restringirlo, entonces vamos a cambiar la normativa y vamos a prohibir los envases monodosis de plástico. Claro, la complejidad que hay en Baleares es qué normativa se aplica, la que está en vigor y no estamos aplicando, o la que entrará en vigor el 12 de agosto. Los servicios jurídicos de la CAEP tienen claro que se debe aplicar la autonómica porque es más restrictiva. Pero bueno, los restauradores aún así, porque esto...
¿Y la autonómica prohíbe todo?
Todo, todo.
¿De plástico y de papel?
Y todo. Entonces han solicitado una reunión con la Consellería de Empresa para que les aclare qué tienen que hacer, porque es que no lo saben. Además, es una directriz que a nivel nacional todavía tiene flecos, porque, por ejemplo, se prevén sanciones, pero no se recogen en la normativa. Tienen, creo que es hasta 2027, para poder determinarlas. Pero claro, imaginaos el restaurador que tiene un pequeño negocio, una cafetería, ¿qué hace? Es que no sabe a qué atenerse. Además, ellos ya tienen comprados pues los típicos ketchup, azucarillos, aceite, para la temporada, digamos, si el 12 de agosto los tienen que dejar de utilizar. Y luego hay una cuestión sanitaria. ¿Cómo se va a garantizar que se cumplan las reglas y medidas de higiene para evitar...
Sí, cansa cura, és que és molt mal d'entendre, perquè per una banda és molt important la sostenibilitat, l'ecologia, però clar, com garanteixes...
Claro, exactamente, yo es lo que quería decir, Marta, que todos queremos un mundo más sostenible y más verde, pero desde la realidad, es decir, la ley autonómica, es decir, en Baleares, si se aplica, tú no te puedes tomar un cóctel con una pajita. Con ninguna pajita. Es decir, ni de plástico, ni reciclado.
Es que me estoy imaginando, José Manuel, aquella cuereta bañada en café, que una vez le tornas a poner el sucre y te la tornas a poner la cetasa.
Esto por un lado. Y luego hay un tema que...
Qué complicado.
Que entiendo que esto a lo mejor pues a mucha gente no le interesa, pero que es el tema del coste, de los costes. Es decir, una manera de controlar esos consumos son los monodosis. O no hemos sido todos... a según qué sitios, cuando hemos pedido las patatas fritas y nos dejaban el bote de ketchup, ¡pua!, hemos puesto ahí... Claro, es decir, todo esto tiene un impacto también en los negocios, ¿no?
Y un trabajo extra, porque luego me explicaban ayer, claro ese recipiente hay que desinfectarlo, limpiarlo... Claro, no es lo mismo que tú te compras un monodosis y lo sueltas, a que luego tengas que hacer todo ese trabajo de
aquí
limpieza.
Aquí se necesita la feina de creatius. Jo crec que ha de... Sí, estic segura que, si ho penses, no? Ha d'haver algun sistema, Guillem, que pugui garantir, no?, la sostenibilitat per una banda
jo
i la seguretat sanitària
chiste,
per una altra,
que
no?
Que és de lo que se ríen de nosotros, de los europeos, que la màxima aportació que hemos hecho desde la Unión Europea al I+D Mundial es el taponcito... que no
de
se
l'agua.
Cae, ¿no?
Argolla
que no se cae, hombre.
Sé que és incòmode a l'hora de beure, però és una bona idea. Ara no farem debat,
sí,
això.
Però
sí,
però te pringues la camisa.
Bueno, te fa nosa en el nas.
A veces te da la nariz, però a veces la gotita esa que se queda, ahora que te estoy viendo a ti con una camiseta blanca, yo he estampado varias porque te cae una gotita hasta que...
Però tot per el planeta.
Sí.
Clar, també és vera que... crec que és molt diferent, per exemple, un bar de barri que un gran hotel, per exemple. Exacte. No és el mateix. Clar. I moltes vegades les normatives també se fan pensant en general, sense tenir en compte cada cas. També t'he dit, crec que està prohibit, i jo he anat a moltes bandes que encara tenen monodosis, que segurament les van comprar fa temps.
O que no, és que nunca s'ha aplicat la normativa. Que, clar, no s'ha llegat a aplicar.
I també t'he dit, fins a quin punt hi ha qualcú que vigili això? Com tantes altres qüestions, no? És a dir, són normatives que s'aproven, però després ningú les vigila.
I no té a veure també amb un tema d'educació, perquè, per exemple, vos imagineu aquesta norma al Japó, jo estic segura que funcionaria, no? Sí, que la gent aniria molta cura...
Hi ha una qüestió cultural.
Clar, hi ha una qüestió també de maneres d'educació.
Esto sin ninguna duda. Yo conté una anécdota que lo conté en un artículo que me pasó... el respeto por el medio ambiente, yo estando corriendo el maratón de Tokio, en el kilómetro 40, que iba que me morí, iba con un japonés al lado, y un japonés se cruzó un puente entero de 6 carriles hacia el otro lado contrario, que yo le grité porque digo, este se ha despistado, se va para el otro lado, cuando había que girar a la izquierda, y el tío estaba recorriendo los 6 carriles porque llevaba en la mano un plastiquito de un gel que se había tomado para tirarlo en una basura, la única que había, en un puente entrando dentro del puerto de Tokio.
Entre altres qüestions,
bueno,
les
tú te imaginas eso en el Maratón de Madrid, pues, o te lo metes en el bolsillo, lo tiras tal, y es así.
Me queden 5 minuts, i no vull deixar de banda aquesta notícia, que probablement aprofundirem i ampliarem de cara als propers dies, però és molt important. Brussel·les instarà els països de la Unió Europea a prohibir les teràpies de conversió sexual, proposarà mesures complementàries contra aquestes pràctiques que cerquen modificar, reprimir, erradicar l'orientació sexual de les persones i l'identitat de gènere de persones LGTBIQ+. Això sembla que podria ser anecdòtic, però aquestes teràpies existeixen, i no només a alguns llocs d'Europa, sinó fins i tot al nostre país. De fet, no fa tant, vàrem parlar amb un testimoni que havia viscut un procés d'aquestes característiques i el que suposa. Així que vos demano una ronda ràpida sobre què en penseu d'aquesta decisió. Començaré per tu, Alicia.
Yo es que soy una defensora ultranza de la libertad y de que cada persona sea y haga lo que considere y lo que le apetezca. Entonces, a mí que te intenten convencer de cambios, pues no. Yo creo que hay que dejar libertad.
Tenir una normativa europea que ho pugui sostenir, garantir, donar seguretat, podria ajudar a generar un canvi molt més positiu?
Sí, però ja, és que en el moment en què estan plantejant que hi ha una normativa europea que ha de restringir això, quan, a més, afecta la llibertat de les persones i la seva integritat més íntima, és que, clar, ja quan te planteja aquesta situació, i tots hem vist casos en els mitjans de comunicació que afecten en aquest tema, inclús gent que ha hagut de sortir moltes vegades, que va començar el procés obligat, i quan sortia va explicar la seva situació i el calvari que han de viure. I clar, jo el primer que he pensat quan plantejàveu el tema per debatre aquí és que, clar, que Brussel·les hagi de fer una llei per limitar o per restringir això, és que és molt complicat.
Instarà els països, exactament.
El problema és que va fer una recomendació, no va fer una llei, i allà Ursula von der Leyen, quan le preguntaron por qué no legisla sobre esto, dijo que eso se lleva negociando 10 años o 15 y que no hay un acuerdo unánime y que por eso no se puede hacer.
Clar,
però
és molt
hay
important.
Que aclarar...
Què vol dir instar els països?
Claro, es una recomendación. De momento, bueno, primero hay que aclarar, porque hay una cierta confusión. Las terapias de conversión no son tratamientos para hormonarse.
Que en vís d'opinió.
Exacto. Es decir, es lo que subyace en la terapia de conversión es la consideración de la homosexualidad o de la transexualidad como una enfermedad. O sea, esto es una cosa que tienes un problema y yo te voy a hacer una terapia para curarte. Esto es una aberración absoluta, ¿no? Pero hay que decir que esto está prohibido en varios países de la Unión Europea y en otros, en Canadá, etcétera, pero se permite en 19 de los 27 países de la Unión Europea. Es decir, poca broma. Ahora, llama la atención, bueno, pues que al final esto no sea un reglamento europeo que es de obligado cumplimiento, como hay otros muchos, sino que sea una recomendación. ¿Por qué? Porque no iba a conseguir el acuerdo unánime o iba a tardar pues, muchos años en conseguirse.
Un llarg recorregut el que queda per davant, perquè ho pensam, no? I sembla que hem superat moltes qüestions, sembla que en ple segle XXI, no? Això hauria d'estar garantit, però quan fas el balanç de la quantitat de països a nivell europeu, que no parlam d'altres llocs del món que ho permetin, no sé, supongo que es un poco un futuro un tanto negro, ¿no? Saber que queda tanto para recorrer.
Sí, bueno, también cuando vemos cómo está avanzando la extrema derecha, pues también vemos que, claro, estas limitaciones se van imponiendo y entonces, pues, bueno, choca porque damos por hecho, como tú dices, Marta, que estas libertades y estos derechos ya están garantizados, pero parece ser que no.
Hay que, yo por dar el dato, ¿eh? Está prohibido en Alemania, Bélgica, Chipre, España, Francia, Grecia, Malta y Portugal. Solo está prohibido en estos países, incluido España. Es ilegal en Noruega, en Islandia y en otros países también,
pero
como Canadá, Nueva Zelanda y Ecuador.
Como de una manera encubierta.
Claro, no, porque además esto, los defensores de esto, lo que dicen es que la persona que recibe la terapia, evidentemente, no la puede recibir si no es voluntariamente.
Exactamente.
Es decir, bueno, eso también se podría aplicar a las sectas, ¿no?
Sí, això, que ese és un altre debat molt interessant, no? Claro. Que és secta i que no és secta.
Claro, si entonces dices, bueno, sí, és que estan voluntàriament allí, país, bueno, a través de si qué proceso no? Han llegado a meterse en una secta.
Però no tenim més temps per aquest debat, tot i que és molt interessant, eh? De moment, el just per acomiadar Guillem Porcel, José Manuel Barquero i Alicia Mateos i desitjar-los un bon cap de setmana, que en els dijous jo crec que ja se pot començar a dir. Moltíssimes gràcies a tots.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Notícies a la ràdio, publicitat a la tele. Continuem.